Són les dues, bona tarda, en marxa l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
La mitjana d'edat del Sabadell és de 28 anys per a jugador. Si ens fixem només en els 11 titulars habituals, aquesta fregaria ja als 30. La dada contrasta amb la del València Mestalla, el pròxim rival, que com a bon filial està ple de jugadors en etapa gairebé formativa que no arriba ni als 20 anys de mitjana. L'experiència, per tant, serà un factor a explotar diumenge a Paterna. Un altre és el de les necessitats. Això acaba d'arrencar. Encara no hem creuat el primer terç de la Lliga, però el cert és que el centre d'esports és cinquè a un punt de la promoció d'ascens, mentre el Mestalla ocupa plaça de play-out i té l'urgència de redreçar el rumb. El Sabadell ha seguit amb la seva preparació avui, convençut d'allargar una setmana més la bona ratxa que porta. Serà, per cert, l'últim compromís contra un filial durant tota la primera volta, abans de creuar l'equador de Lliga. Això sí, els de Saligrat encara han de mesurar les seves forces contra rivals de la part alta com l'Hèrcules o el Lleida Esportiu. Seran partits que determinaran l'objectiu d'aquest Sabadell, però abans que arribin, els arlequinats volen fer el pas definitiu per plantar-se a la part alta de la taula, i el de diumenge d'Antonio Puigades és un bon partit per fer-ho.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Adri Cuevas, a Néstor Querol i també a Antonio Domínguez parlant ja del València Mestalla. Demanarem els DNIs als jugadors de les dues plantilles, repassarem a fons l'actualitat del futbol sala sabadellenc, també parlarem de les opcions de permanència a l'elit del tennis Sabadell femení i ben atents al tram final, que avui ens visita l'Albert Robledillo amb les seves curiositats del món del bàsquet.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid goleja per 0-5 el Victoria Pilsen a la República Txeca, l'estrena de Solari a la Champions. A més, el València es va reenganxar la lluita pels vuitens de final, superant per 3-1 el Young Boys de Suïssa a Mestalla. I avui és el torn de l'Europa League. Quan faltin 5 minuts per les 7, el Villarreal visitarà el Ràpid de Viena i el Sevilla l'Akhisar Belediyespor de Turquia. A les 9 serà el torn del Betis, que rep el Villamarín al Milan. Al Sant Andreu, l'Espanyol B i el Vilafranca han accedit a les semifinals de la Copa Catalunya, sumant-se així al Nàstic, que ja havia quedat exempt en el sorteig. El conjunt quatribarrat va guanyar 1-0 al Barça B, el filial Perico per idèntic resultat al Reus Deportiu i els penedesencs als penals contra el Granollers. I Luis Enrique ha convocat, finalment, tancant així com a mínim de manera momentània la polèmica, a Jordi Alba pels pròxims compromisos de la selecció espanyola. No és l'única novetat a la llista facilitada avui per l'Asturià. També hi és el defensa de l'espanyol Mario Hermoso o, per exemple, el blaugrana Sergi Roberto. Finalment, l'Espart City Leaf 1 i Girona aconsegueix la tercera victòria a l'Eurocup de bàsquet femení, fent així la plena, de moment, a la màxima categoria continental. Les gironines van imposar ahir 78-58 de 20 al Győr hongarès.
Han parlat en les últimes hores.
Ben atents també a aquest document sonor. Luis Enrique fent gala del seu sentit de l'humor. Deixem l'última pregunta sencera de la roda de premsa que acaba de fer i també la resposta del seleccionador.
En el año 2010, Vicente del Bosque dijo que si se tuviese que parecer a un futbolista de los que llevaba convocados, diría a Sergio Busquets. ¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique de esta convocatoria?
A Jordi Alba. Aunque yo soy un poco más alto.
Amb tota la polèmica que hi ha hagut, a Jordi Alba vol assemblar-se al Luis Enrique. Més coses, Santiago Solari sobre el 0-5 en la seva estrena com a tècnic de la Champions ahir a Txèquia.
Jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol, hemos visto algunos goles realmente preciosos y poco más que decir, ¿no? No hay forma de terminar 0-5 en esta competición, en Champions, si no se hace un partido de estas características, así que yo estoy muy, muy contento y muy feliz, pero el mérito es de ellos.
I Marcelino García Toral, entrenador del València, també feliç per continuar amb opcions de passar els vuitens.
Estamos muy satisfechos por la victoria, es obvio. Queríamos seguir con posibilidades de seguir en este precioso campeonato. Era imprescindible la victoria. La reacción de los jugadores fue muy buena porque venimos de una derrota. Estamos muy satisfechos porque, bueno, pues además es maravilloso ver reír a los jugadores.
I a les xarxes socials.
Informa el Natació Sabadell de Tenis Taula a les seves xarxes socials que avui es du a terme la nit del Tenis Taula Català al Museu Olímpic i de l'Esport amb guardons, entre d'altres, pel campió del món paralímpic Jordi Morales i el primer equip nedador pel seu ascens a la Divisió d'Honor. Per tant, a festejar-ho com toca i l'enhorabona.
Avui celebra el seu aniversari.
Un ex del Sabadell i del València Mestalla, Àlex Cortell, que fa 28 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts, no arriba encara, per sobre de les dues de la tarda. Ens posem en marxa al Centre d'Esports Sabadell. Tanca el serial de filials d'aquesta primera volta diumenge al camp del València a Mestalla. Capricis del calendari, d'ara endavant, en les set jornades que restaran fins creuar l'Equador, l'equip arlequinat no tornarà a creuar-se contra cap segon equip. En els 12 primers partits, comptant ja el de diumenge davant del Mestalla, hauran estat 6 els filials als quals s'ha enfrontat el Centre d'Esports, més un vinculat que ho podria ser per perfil de plantilla, com és el Teruel. Per tant, aquesta setmana és l'última per recórrer els tòpics de la joventut, de la maduresa, etc. Però avui volem analitzar aquest fet, el del contrast d'experiència d'entrada amb alguns dels futbolistes de la plantilla arlequinada. Després també amb dades, amb xifres sobre la taula de les edats dels protagonistes. Però així d'entrada ens pot servir com un bon punt de partida les paraules del migcampista Adri Cuevas demanant que aquest plus de saber fer, d'experiència, de maduresa, s'ha de notar diumenge a Paterna.
En el grupo 3 hay muchos filiales y bueno, hay que saber cómo jugarle, eso madurando los partidos, sabiendo que ellos quizás se pueden poner más nerviosos. Nosotros tenemos jugadores con bastante veteranía y eso también lo tenemos que aprovechar. Así que bueno, esperemos sacar algo positivo de allí.
Recordem que el Sabadell és a només un punt del play-off d'ascens, 6 per sobre del pròxim rival, un Mestalla habituat a ser molt més amunt a la taula històricament les últimes campanyes i no pas a la promoció de permanència, plaça que ocupen aquesta setmana els valencianistes. Tot i aquest mal moment dels de Miguel Grau, un dels jugadors de la Comunitat Valenciana que té el Sabadell a la seva plantilla enguany, el castellonenc Néstor Querol, no es refia un pèl.
Últimament la veritat que no li estan així les coses bé, però veiem la qualitat dels jugadors, molts estan entrenant en jugadors de primera divisió i això se té que notar en el camp. Està clar que ara no li estan així les coses bé, però és el que t'he dit, no podem confiar-nos perquè aquests xiquets no tenen por a perdre el valor, a fer jugades combinatives i per això t'he dit que n'hi ha que ser molt, molt forts i no confiar-nos.
I abans de repassar les estadístiques que us dèiem abans del contrast entre una plantilla molt, molt jove i una també de molt veterana, com serà aquest enfrontament diumenge entre el València Mestalla i el Sabadell, busquem també les vivències d'un jugador que precisament procedeix d'un filial, en aquest cas del Real Valladolid. Ell és l'Antonio Domínguez, que espera un rival descarat i que vulgui jugar sobretot a futbol amb la possessió. Un Mestalla, diu, sense por, encara que estigui a la part baixa.
Los filiales son equipos que quieren jugar, son gente joven, bueno, que físicamente están a un gran nivel y eso, que juegan sin miedo, que sabemos que hay jugadores muy importantes en los filiales y que no tienen ningún tipo de miedo a jugar el balón. Normalmente casi todos tocan y son de juego combinativo, pero bueno, se van a enfrentar también a un Sabadell duro que va a trabajar y que va a ir allí a morder y a ganar los tres puntos.
Per aquest motiu, el de Punta Umbria proposa una recepta per fer front a tota aquesta qualitat individual que destacava ara. Té clar Antonio Domínguez que d'aquí a uns anys els noms que tindrem al davant diumenge a l'Antonio Puchades arribaran lluny, però proposa centrar-se sobretot en donar-li continuïtat a la bona feina que estan fent aquestes setmanes i, per tant, oblidar una miqueta el perfil del contrincant, sigui un filial o no, sigui un equip més madur o no, sigui un equip amb més o menys qualitat. Per tant, a pensar només en el Sabadell.
En esta competición ya sabemos todos que no hay partido fácil, que ellos es cierto que vienen de perder, pero bueno, al final son jugadores con mucho nombre, ¿no? Son buenos, muy buenos jugadores y bueno, al final da igual cómo llegue, nosotros tenemos que pensar en nosotros, siempre sabiendo cómo ellos van a jugar, pero al final mirarnos en nosotros, seguir la línea que estamos, que el equipo va bien, está trabajando muchísimo, tanto en ataque como en defensa, darlo todo y bueno, a partir de ahí seguir creciendo como equipo.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Parlàvem abans de tòpics, de si un filial sempre és més imprevisible, si sempre té jugadors més joves, si és una caixa de sorpreses o no aquest València Mestalla, i avui hem posat la lupa en aquesta diferència d'edat. Volem fer-nos a la idea de fins a quin punt hi ha un contrast al DNI dels jugadors del Centre d'Esports i del seu rival diumenge a les 12 a la Ciutat Esportiva del València. És un informe amb la veu de la Núria García.
Sabadell tindrà diumenge al seu davant una de les plantilles més joves de la categoria. De tots els convocats pel Mestalla en les primeres 11 jornades del campionat, un total de 7 futbolistes militen encara als equips juvenils de l'entitat. D'altres, com Kang In Lee, formen part del filial, tot i que el coreà tot just té 17 anys. Si agafem tots els futbolistes que Miguel Grau ha inclòs en alguna llista de convocats en el que portem de temporada i fem una mitjana d'edat, aquesta és de només 19 anys, una dada que contrasta amb els 28 anys de mitjana que surt fent el mateix exercici amb el Centre d'Esports. El jugador més veterà del València Mestalla és el defensa Fernando Román, nascut el 20 d'agost del 93 a Madrid. És a dir, el futbolista xè, amb més experiència, té 25 anys. A l'altre extrem trobem Vicent Gil, porter nascut a Villarreal l'any 2002 i que als seus 16 anys, i tot i ser encara el porter del juvenil B valencianista, ja ha entrat en una convocatòria del B sent el més jove del grup. Com sabeu, el capità Miguel González, amb 38 anys, és el més veterà dels jugadors del Sabadell. Va debutar a la segona B a les files del filial de l'Sporting de Gijón el 2001, un any abans del naixement de Vicent Gil. El més jove del Centre d'Esports, en canvi, és Carlos Cobo, de 20 anys. Va néixer 4 anys abans que el més inexpert del València Mestalla.
Gairebé 9 anys de diferència entre la mitjana de les plantilles del Mestalla i del Sabadell, i no em digueu per què, però sospito que la diferència seria encara més abismal si miréssim només els 11 titulars, ja que, evidentment, la presència de joves com Roman Carrillo, Cobo, Acedo, Pol Ballesteros o Williams rebaixa una mica la mitjana dels arlequinats, tot i que després no estan gaudint de tant protagonisme. Per tant, seria de més d'una dècada la diferència d'edat entre el València Mestalla i el Sabadell, si ens fixem en els gairebé 30 anys de mitjana que dona de si l'11 titular habitual de Toni Saligrat. Sigui com sigui, un duel de contrastos, no només aquest que dèiem de l'edat, també a la classificació. Després de la revifada dels arlequinats, la distància amb la part alta és de només un puntet i a ningú se li escapa que una victòria podria fer dormir el Sabadell per primer cop enguany dins del playoff. I a més, veient el calendari del tram final de la primera volta, seria tot un què havent de creuar-nos encara en el camí de l'Hèrcules o de Lleida Esportiu, entre d'altres. Per contra, el Mestalla és dins la promoció de permanència i, depenent de com vagin les coses, o pot treure el cap, tant de bo que no, o pot veure's immers de ple a la zona de descens. Això pot generar un dubte si és millor trobar-se un rival enratxat en dinàmica positiva, com, per exemple, sense anar més lluny, l'Atlético Levante la setmana passada, intentar sorprendre'l o que baixin una miqueta la guàrdia, o bé si és millor creuar-te amb un equip en hores baixes, un equip que tingui nervis per estar a la zona baixa de la classificació, urgències per treure el cap, dubtes amb el que pot provocar això de si, a l'hora de donar un plus però també de jugar amb una certa pressió. Adri Cuevas ho té molt clar, ja li va bé que el Mestalla estigui com està ara.
Prefiero con los nervios, ¿no? Porque al final para ellos va a ser difícil porque tienen que empezar a sumar de 3 en 3 y están en casa, pero eso no quita de que el Valencia siempre hace un buen equipo de estar en la parte de arriba de la tabla y al final yo creo que seguirá estando porque tiene buenos jugadores y es una muy buena cantera. Así que no hay que relajarse para nada y aprovechar todo esto que nos está viniendo ahora, alargarlo lo máximo posible.
I acabem de nou amb Néstor Querol, ara que parlàvem de la pressió del Mestalla per sortir de la part calenta de la taula. Si el Sabadell entra dins del playoff, això també pot comportar una certa pressió, la de ja no mirar cap amunt, sinó fer-ho cap avall, mirar els que venen per darrere i evitar que els perseguidors et superin i que et treguin aquests llocs de privilegi. L'esquerrà Néstor Querol no té cap dubte a l'hora de reconèixer que de pressió res de res, que ja voldria ell passar-se sempre a les 38 jornades de Lliga entre els 4 primers.
Bendita pressió, la pressió que teníem, el que t'he dit fa un mes i mig, i això sí que és una pressió, la pressió d'estar a dalt jo crec que no. L'únic que tenim que fer és no confiar-nos, l'autoexigència per part de cada un i després de l'equip, i després anar tranquils, intentar sumar esta setmana 3 punts i després ja vindrà el següent. Està clar que veurem quins sempre és una motivació extra, però pressió ninguna.
I una última de Néstor Querol comentant el guió de partit que espera a Paterna, Terres Valencianes. En 3 dels últims 4 partits, el Sabadell s'ha posat per davant en el marcador, el que no era gens habitual, de fet no s'havia donat en les primeres jornades del campionat. A l'Almozara contra l'Ebro es va avançar l'equip de Celigrat, a casa tant contra el Teruel com també davant l'Atlético Levante ho va fer, i només a Cornellà va haver d'empatar el gol inaugural d'Eloi Gila. Per això, davant un rival jove, amb urgències i en una categoria com la segona B, avançar-se diumenge pot resultar clau, tot i que Néstor Querol matisa que no només diumenge, que no només per ser un filial qui tenen al davant, sinó també cada setmana en aquest grup 3 de segona B.
Ja no el, un filial, no el Mestalla, jo crec que tots els equips, en qualsevol partit, si tu t'adavantes en el marcador, després és molt complicat que l'equip te remonte. El que vam fer fa un mes i mig aquí contra l'Espanyol va ser una locura, perquè és molt difícil que un equip que se te fique per davant després el pugui remontar. A més, estem venent resultats, que són sempre molt curts. I el que tu dius, marcar primer te dona una moral molt forta, te fiques fort atrás, i sí que és veritat que mos pot donar, pues bueno, ese punt extra de motivació que mos pugui donar els 3 punts.
Extra de motivació, diu Néstor Querol. Avui l'equip s'ha exercitat a la nova Creu Alta, ho ha fet encara sense Migue, per tant, hem de fer-nos a la idea que Toni Celigrat, si tot va com sembla que està avançant la setmana, no només tindrà la baixa de Williams Velázquez, com us dèiem ahir, dissabte marxa amb la selecció absoluta de Venezuela, sinó també la del capità, un altre central, Migue González. Tant demà com demà passat, la plantilla arlequinada s'exercitarà a porta tancada. La cita de diumenge serà a les 12. A l'Antonio Puigades de Paterna, València Més Talla Sabadell, en directe des de 2:15, al Sabadell en joc.
Hola, sóc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
I a tot això, avui és dijous i, per tant, toca recordar la millor temporada del Centre d'Esports Sabadell a Primera Divisió, aquella quarta posició mítica de fa 50 anys, fa mig segle, justament. Havíem deixat el conjunt arlequinat, si recordeu, cinquè, després d'empatar Riazor contra el Deportivo de la Corunya. 7 dies després, els de Paseguito van aconseguir la golejada de la temporada a la nova Creu Alta, un 4-0 ple de mèrit contra un Córdoba que, a més, va ser retransmès en directe per Televisió Espanyola. És el millor any arlequinat, com sempre, amb la feina del Pau Vituri.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
10 de novembre del 1968. El Sabadell arribava a la 8a jornada amb un 3-3 a la nova Creu Alta. El rival contra qui havien d'aconseguir la quarta victòria a casa era el Córdoba. Els blanquiverds només sumaven un triomf, un contundent 5-0 a l'Arcàngel contra l'Espanyol. I, de fet, acabarien la temporada amb el mític Ladislao Kubala a la banqueta. Pasieguito va introduir un únic canvi a l'onze inicial, el d'un recuperat Isidro al lateral dret per Romero. La resta de titulars eren els mateixos de Riazor: Pepe Martínez, Pini, Arnal, Marañón, Muñoz, Zaballa, Montesinos, Vidal, Garzón i Pujol. I això que va haver-hi molts dubtes durant la setmana. Martínez i Marañón van patir un xoc en un entrenament, mentre que Pujol va acabar tocat de l'amistós entre la selecció catalana i l'Atlante mexicà d'entre setmana. Però qui es va lesionar al turmell en el minut 2 de partit va ser Vidal, que va impactar fortuitament amb l'andalús Toledo i va ser incapaç de continuar. Recordem que la 68-69 va ser la darrera temporada a Espanya en què no es podien fer substitucions, només la del porter. Amb 10 homes, el Sabadell va patir a la primera part per la superioritat numèrica d'un Córdoba sòlid al darrere, però també inoperant al davant. Tot va canviar després del pas per vestidors. Als 10 minuts de la represa, Pujol va obrir el marcador amb una jugada individual en què es va fer a dos contraris i també al porter rival. Als 17, rematada en planxa de Marañón després d'un servei de cantonada de Zaballa. Als 22, golàs de falta directa de Garzón. I als 32, xut de Pujol que desviava el porter García i el rebot li queia a peus de Zaballa per marcar a plaer. Un 4-0 incontestable, amb 10 homes des del minut 2. Una actuació coral i de coratge molt lloada per les cròniques de l'època i pel mateix Pasieguito.
El partit podria haver-se convertit en difícil al produir-se el contratemps de Vidal, perquè jugar gairebé 90 minuts amb un home menys significava una dificultat que hem sabut superar bé. El millor ha estat l'enteresa que han mantingut els jugadors. Per altra part, els gols animen molt i encara més de la forma en què havíem d'enfrontar-nos a l'adversari.
El Sabadell, amb 11 punts, s'enfilava fins a la quarta posició, només superat per Real Madrid, Barcelona i Les Palmes, els mateixos, per cert, que a finals de Lliga. La setmana que ve, visita el vell Sant Mamés.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tren amb destinació Playoff Descens. Propera parada, Estadi Antonio Puchades.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, setè filial, sí, setè filial en 12 jornades. A partir de 11:45 del migdia, València Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Josep Maria Ferrer, preparador físic del Centre d'Esport Sabadell i escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 en directe aquí a Ràdio Sabadell. Aquest dijous 8 de novembre del 2018, el tennis Sabadell es juga diumenge la permanència a la primera divisió del tennis estatal femení per equips. L'equip sabadellenc va acabar setè al Campionat d'Espanya disputat a les seves instal·lacions, on feia de local, guanyant l'última eliminatòria en el derbi contra el Cercle Sabadellès. Ara, però, han de fer l'altra part de la feina, que passa per endur-se també un nou creuament a tot o res. Serà contra el segon classificat de segona divisió, serà contra el Club Tennis Tarragona. Yolanda Clemot és la capitana i directora esportiva del tennis Sabadell. Com estàs, Yolanda?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
Podríem parlar de feina a mig fer que toca rematar, no? És l'escenari que ja preveieu a principis de temporada, tal i com ha anat l'any, el d'haver de recórrer aquesta promoció per aconseguir la permanència?
No, 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 no ho preveiem d'aquesta manera. El que passa que vam tenir problemes amb la jugadora número 1, que no va poder arribar a disputar el Campionat d'Espanya, perquè estava jugant un altre torneig, i llavors ens veiem en aquesta situació que no, no la preveiem en cap. Nosaltres pensàvem mantenir la categoria abans, no arribar tan lluny, però bueno, intentarem acabar la feina aquest diumenge al Tenis Tarragona.
El rival és el Tarragona, que va guanyar el Gran Canària per 3-1, però que va perdre una final, com a mínim pel marcador, ajustada, 3-2 contra el Polo. Es va quedar a les portes, per tant, de l'ascens directe. Això pot restar, el fet de veure que t'has quedat a les portes quan ja tenies a tocar la primera?
Aviam, pot restar, sí, igual sí. Va ser una eliminatòria disputada, segons m'han explicat, i bueno, el tema és que elles tenen dues jugadores bastant potents, i van fer el 2-2 que ja s'esperaven, i bueno, jo tinc una petita esperança de cara ara aquest pròxim diumenge, perquè m'han arribat veus que la seva jugadora número 1 molt probablement no hi serà, i si no hi és, doncs tenim les portes bastant obertes. Si hi és, com et dic, hi han dues jugadores molt potents, que són la 1 i la 4, i estaria l'eliminatòria també potser disputadeta. S'haurà de veure.
Mirant l'històric, com acostumen a anar aquestes promocions? Els equips de primera tenen més potencial que els de segona? Acostumen a salvar-se? Són els de sota que venen amb més força per aquest al·licient de l'ascens? Com va la cosa, normalment?
Aviam, normalment els de primera acostumen a salvar-se. El tema està en que de vegades sí que hi ha equips de segona que reforcen molt, que en aquest cas el Tarragona, ja té, com he comentat ara, tenia dues jugadores molt bones, que això ja és una garantia de dos punts. I llavors el Polo també en tenia bastant bones, que va ser l'equip que va baixar la temporada passada. I llavors per això van fer una eliminatòria tan disputada. Jo espero que continuï la tradició i que l'equip de primera, en aquest cas, mantingui la permanència.
Tant de bo que sí. El Tenis Sabadell, el campionat d'Espanya que explicàvem ara de fa uns dies, la Georgina García no hi va ser, tenia cita internacional, un torneig individual. Ella és la 98 del món per parelles, la 124 ara mateix del rànquing individual. Seria, entenc que, un suport boníssim per aquest creuament, però la tenim a Limoges. De moment, demà jugant les semifinals contra la txeca Renata Borakova. També és a les semifinals del quadre de dobles. Arribarà temps o no compteu amb ella a Tarragona?
Aviam, això és el que es va passar la vegada anterior, i bueno, aquesta vegada, si arriba a temps, comptem amb ella, però clar, pot ser que hi hagi aquesta possibilitat de que no arribi a temps, i llavors estem una mica en ascuas, amb el que t'he comentat abans, de que igual la seva 1 no hi és, i que potser la nostra 1 tampoc hi serà, no ho sabem. Jo fins que no acabi... Ella s'ha compromès a venir sempre i quan arribi, fins que no acabi el seu compromís allà a Limoges, el seu torneig a Limoges, no sabrem si pot arribar o no. Estem una mica esperant el moment, aviam què passa.
En d'altres esports, per això, Yolanda, això seria impensable, no?, que tota una temporada te la juguis a una carta pràcticament i que estiguis a l'espera de si els jugadors, o en aquest cas les jugadores, hi són o no.
Sí, sí, no, el que passa que, bueno, que això és el tracte que ella té amb el club i d'entrada, i llavors és una cosa establerta d'aquesta manera. Ella té aquest compromís a nivell individual i sempre prioritza una miqueta el seu historial individual, i llavors els equips sí que podem comptar amb ella, però sempre i quan estigui aquí. Ella està lluitant ara per aconseguir entrar al quadre final de l'Open d'Austràlia, llavors això és molt important a nivell individual, llavors jo ho entenc perfectament.
Sí, no em referia tant a la Georgina García en particular, sinó al fet que es duguin a terme en paral·lel campionats individuals i campionats per equips, i que al final sigui el club el que acabi de retruc també un pèl afectat per aquest problema, no?, de la duplicitat de calendari. Però vaja, a tot això, en una eliminatòria d'aquest tipus, el factor pista influeix molt o no?
Bueno, sempre agrada jugar a casa perquè tens el recolzament de la teva gent, no? Però, bueno, aviam, allà hi ha un plus d'inconvenient, que és que allà a Tarragona la gent s'involucra molt també, s'implica molt amb l'equip, i segur que tenim tot el públic en contra i bastanta gent mirant l'eliminatòria, donant suport al seu equip, i, bueno, això sí que ens juga una miqueta en contra, però jo espero que tot ens vagi bé i sobre el paper... Si tot va bé i les coses surten com han de sortir, crec que sí que podem mantenir la categoria, crec que som favorites.
L'última que et faig, molt en la línia del que deies ara, posant-nos en aquest escenari que tant de bo que es doni, en cas de guanyar la sèrie, el Tenis Sabadell seguirà un any més a l'elit del tenis femení estatal. Això què suposa per una entitat com la vostra?
Home, nosaltres en el seu moment vam apostar per aquest equip femení i bueno, per nosaltres és important tenir les noies a primera categoria i sempre que, i quan aconseguim mantenir-nos intentarem continuar dins l'elit, com tu deies, no? En el moment que no puguem mantenir-ho, doncs ja igual replantejaríem la situació, però en principi, de moment, sempre és important estar dintre dels millors clubs d'Espanya.
Doncs tant de bo que duri molt de temps, molts anys, començant per aquesta temporada. Diumenge, l'11 de l'11, es durà a terme aquesta eliminatòria. Tarragona Tenis Sabadell, a veure si és veritat, i continua un any més l'entitat sabadellenca a l'elit del tenis femení estatal. Yolanda Clemot, capitana, directora esportiva de l'entitat. Moltíssima sort, anem parlant.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Més esport femení, parlem ara de rugbi i de l'actualitat del Sabadell Rugby Club de cara a aquest cap de setmana. L'equip masculí descansa abans d'afrontar l'última jornada de la fase prèvia de la Divisió d'Honor C. Per tant, tota l'atenció al municipal de la Roureda estarà centrada en el femení, en les Valquíries, que és com es fan anomenar ara després de la fusió amb el Vegas. Les de Cristina Sánchez són les últimes del grup B de primera catalana, amb 3 derrotes, amb només 6 punts a favor i 228 en contra. Però ara s'han d'enfrontar els dos equips que tampoc han aconseguit cap victòria en aquesta fase prèvia, el Shamrock i el rival d'aquest dissabte a les 5 de la tarda, el Cor Sant Gran, una fusió entre el Cornellà i un que us sonarà segur, el Santa Coloma, l'equip amb qui estava vinculat el Sabadell Rugby Club Femení fins aquesta temporada. Per aquest motiu, precisament, com reconeix la jugadora Mar Gómez, tenen, podríem dir, que un plus de motivació de cara a aquest nou partit.
Esperem que sigui la primera victòria de la Lliga, ja que vam fer un amistós contra elles i el vam guanyar. A més, juguem contra les companyes de Santa Coloma, que era l'antiga fusió que teníem al Sabadell femení. I l'esperem amb moltes ganes.
Precedent, per tant, favorable per les Valquíries després de guanyar aquest amistós de pretemporada. Una Mar Gómez, per cert, que també descriu el Cor Sant Gran, parla dels seus punts forts, però sobretot dels seus punts dèbils.
Tenen una bona davantera, molt forta, però quan juguen perden els papers fàcilment i se'n van del partit mentalment, i això pues, és un punt molt positiu per nosaltres.
Doncs les Valquíries, que d'entrada volen que aquest Sabadell Rugby Club Cor Sant Gran sigui més disputat que els altres 3 partits que han jugat fins ara en aquesta fase prèvia de la primera catalana. El partit, recordem, dissabte a les 5 de la tarda al municipal de la Roureda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I continuem amb esport femení. Més encara, el Femisport Nou Escorial vol trencar la dinàmica de derrotes en la qual es troba. Les de Paco Arjona de moment compten els seus partits per derrota i això les ha dut a la part baixa de la classificació de la màxima categoria del futbol sala femení estatal. Aquest dissabte les 4 Ibarrades rebran al Pavelló del Nord l'UCAM El Pozo Murcia. Tots els detalls d'aquest compromís ens els acosta el nostre company Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Adri. 0 punts en 5 jornades i 5 gols a favor i 22 en contra. Aquest és el bagatge numèric de les de Marinals en aquest inici de temporada. Unes xifres, però, que les deixen només, entre cometes, terceres per la cua. Aquest cap de setmana visita Sabadell un rival en teoria superior, com és l'UCAM Murcia. El cert, però, és que en les primeres jornades no està rendint com s'esperava l'equip murcià. Tot i això, arribaran a la cita en el seu millor moment de la temporada, després d'una victòria i un empat consecutius. Malgrat aquests condicionants, Paco Arjona, el tècnic local, confia en la feina de les seves jugadores per treure un resultat positiu del duel.
El que més confio i és amb el que més valoro les opcions que tenim és que l'equip cada setmana va treballant millor, cada setmana va millorant el nostre sistema de joc, i això és el que em fa tenir confiança, cada vegada més confiança, en afrontar els partits i amb ganes i amb motivació per saber que podem rascar alguna cosa.
Ara bé, sumar aquest cap de setmana seria un cop de moral important per al mes de novembre i desembre, que s'espera clau, segons Arjona, per sortir, diu, d'aquestes posicions de descens.
El mes de novembre i desembre és molt important per nosaltres perquè comencen a arribar els rivals de la nostra lliga, d'aquesta part baixa que et parlo i la part mitjana de la classificació, i aquí és on hem de rascar i donar un salt endavant i agafar la confiança.
El primer pas, doncs, per agafar aquesta confiança necessària que diu Paco Arjona serà aquest mateix cap de setmana amb el Femisport Nou Escorial i l'UCAM Múrcia, que es veurà les cares dissabte a partir d'un quart de cinc de la tarda al Pavelló del Nord.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Us dèiem al principi del programa que el bloc d'avui del futbol sala seria ben complet. A més d'aquesta informació del Femisport, amics del Pou Nou Escorial, també en futbol sala, derbi aquest dissabte al pavelló del carrer Garcilaso entre l'Escola Pia i l'Isurt de Terrassa a la segona B masculina. Un partit a priori desigual, ja que els sabadellencs són quarts, mentre que els terrassencs ara mateix són els cuers i encara no han aconseguit cap victòria aquesta temporada. A més dels de Borja Burgos, voldran refer-se de l'última derrota contra el Segorbe, un partit farcit de polèmica i que va deixar mal regust de boca entre l'expedició sabadellenca. Pensant en aquest derbi contra l'Isur, la Font Màgica de Terrassa, i malgrat que els terrassencs estan en una mala dinàmica, Burgos, el tècnic Escolapi, avisa dels perills que té aquest rival.
És un rival que a mi, de fet, m'ha sorprès els resultats tan negatius que està traient, perquè mires per nom i tenen un porter que l'any passat estava jugant a primera divisió i dos jugadors, els dos jugadors emblemes, un tenia fitxa de segona divisió aquesta temporada i per problemes personals no està, i l'altre era selecció espanyola sub-21 fa un any o dos. Per tant, per nom, són jugadors de molta qualitat, però bueno, és evident que algú no els està funcionant i esperem que els segueixi una setmana més.
El tècnic castellarenc també ha dit que vol zero confiances dels seus jugadors de cara a aquest compromís.
Nosaltres hem d'encarar el partit com cada setmana, un partit sèrio, més després d'una derrota com la que venim, que tenim ganes de refer-nos i de seguir amb la bona dinàmica, i això és en el que hem de centrar.
Aquest derbi entre l'Escola Pia i l'Isur de Terrassa jugarà dissabte a les 6, horari per tant habitual. Més difícil ho tindrà a la mateixa hora aquesta jornada el Club Natació Sabadell. Contra la Unió Santa Coloma, els nedadors busquen no desenganxar-se definitivament de la part alta de la taula. Els de Diego Blanco encadenen 3 derrotes consecutives i ara mateix són novens a la Lliga amb només 9 punts. Àlex Borrego, capità del club, admet que és pràcticament un cara o creu.
Sembla que aquest sigui el primer match ball, que diem, que si no traiem els 3 punts possiblement s'escapi ja la classificació i tornem amb una lliga doncs mitja taula i així, i no agrada a ningú. Volem estar el més amunt possible, era l'objectiu, i tenim que aconseguir aquests 3 punts dissabte.
Els colomencs són ara mateix un dels equips més en forma del grup, a diferència del Club Natació Sabadell. Són 6ens a la classificació, amb 14 punts, no han perdut cap dels últims 6 partits i, a més, han guanyat els últims 4. Per tot plegat, Borrego admet que és un duel d'aquells que motiven de manera especial.
És un partit dels que agrada jugar, més que res Santa Coloma, gent que juga al futbol sala, que sí que voldrà tindre la pilota com nosaltres, i un partit que agrada i que tenim que competir, com sempre hem fet, contra els equips de dalt i intentar doncs aconseguir els 3 punts, on que sigui fora de casa.
La Unió Santa Coloma, Natació Sabadell, també d'aquesta jornada de la segona divisió B de futbol sala, arrenca a la mateixa hora que el partit de la Pia, dissabte a les 6. I un graó per sota la tercera divisió hi trobem el grup de Raona Estudi Barcelona, que busca retornar al camí de la victòria. Els d'Isma Quirós, però, tenen davant seu un dels reptes més complicats fins ara. Dissabte reben l'Arenys del Munt, el segon classificat, i que ara mateix té 3 punts més que els raonistes a la taula. Tot i el potencial dels marsmencs, Quirós afirma que el seu equip pot competir d'igual a igual contra qualsevol.
Jo crec que tenim equip per jugar-li de tot a tu, com vam provar la pretemporada, intentar invalidar el seu lloc de 4, perquè juguen de 4-0, bueno, a veure si treballem una defensa una miqueta entre mixta individual i zonal per poder parar algunes bandides que feien per banda.
El grup de Raona comptarà amb força lesionats de cara a aquest compromís, un contratemps important que resta, evidentment, potencial als d'Isma Quirós. Grups de Raona, Arenys de Munt, partit de la 8ª jornada ja de tercera divisió, que començarà a 8:45 del vespre dissabte a Cal Balsac.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. 37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Destinació, playoff descens. Propera parada, Estadi Antonio Puchades.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, setè filial, sí, setè filial en 12 jornades. A partir de 11:45 del migdia, València-Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Josep Maria Ferrer, preparador físic del Centre d'Esport Sabadell i escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Última aturada per la publicitat ja feta. Va, que la cosa anirà de bàsquet a partir d'ara. Abans de res, fem un apunt en clau local. De seguida us saludo a qui ens acosta sempre les anècdotes, les curiositats, les bajanades més grans del món de la cistella. Però abans fem un apunt del bàsquet Pia, que vol aturar la sagnia en forma de derrotes que acumula les últimes setmanes. Els de Jaume Prat enllacen fins a 3, fet que els ha dut a la part baixa de la classificació de Copa. Aquest diumenge els de Can Clapi reben al pavelló del carrer Garcilaso al Maristes a Demar. El conjunt badaloní que arriba a la ciutat en quarta posició, amb un balanç justament a la inversa que la Pia. 4 victòries i només 2 derrotes pels 2 triomfs i 4 desfetes escolàpies. Oriol Andrés, capità de la Pia, afirma que aquests números no els espanten.
No esperem el mateix que de tots guanyar. Vull dir, crec que és la nostra única ambició és guanyar tots els partits. Vull dir, sincerament, almenys a mi, crec que la majoria de l'equip ens importa poc on estigui situat el nostre rival. Tots els partits, per mi, són factibles, tots els partits es poden guanyar i també es poden perdre.
Diumenge a les 6 arrenca aquest compromís. Bàsquet Pia, Maristes, Ademar.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Tirs lliures amb Albert Robledillo. Y'all ready for this?
I d'ara en endavant, fins al final del programa, els minuts que més em fan patir del mes a l'Hotel Suís, quan ens visita l'Albert Robledillo, que ja riu, que fa que sí amb el cap. Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí, com sempre.
Sí, no, si tu estàs encantat. Tu sí, aquí el que pateix és servidor, que entre que el món de la cistella no el domina massa i que no s'acaba d'enrafiar del que li porta cada mes l'Albert Robledillo, el company periodista sabadellenc i vinculat al món del bàsquet des de sempre.
Però no he de patir, Adri, perquè aquí no portem bàsquet, aquí portem històries de veritat. Ràdio Verité portem.
Sí, mira, no pateixo perquè sovint les històries són de ben lluny i llavors penso, mira, mal per mal, però vaja, amb què ens sorprens avui, va?
Avui tinc bones notícies. Notícies, Adri.
Ah, perfecte.
Sí, podem estar tots tranquils.
No hi ha cap detall morbós, aquell...
Sí, moltíssims, però...
Però són bons, no?
Bones notícies. La notícia és que la Mar Odom tornarà a jugar.
Bé, però quina edat té?
39 anys.
Ah, bueno, llavors encara.
39 anys, la Mare Odom. Saps qui és la Mare Odom?
Sí, sé qui és, sé qui és. Aquest sí que el tinc controlat.
I saps tot el que li va passar? Tu, perquè t'ho vull
això
explicar,
no tant. M'estava fent a sobre una broma sobre l'edat, avui que havíem parlat de la mitjana d'edat de la plantilla del Sabadell, però la, me l'estalvaré.
No, què vols dir? Igual, que igual, podria jugar de central.
És igual, continua, continua.
La Mare Odom ha dit fa poc que tornarà a jugar el 2019 a la Xina i en una lliga que es diu Big Three, que és un circuit de 3 contra 3 per jugadors retirats allà als Estats Units. Una petxangues, però que cobren molta pasta. Això. Però, clar, aquí
però ho compaginarà amb lo de la Xina?
Sí, es veu que sí, perquè allà la Xina és molt, molt, molt còmode jugar. Bé, la història de la Mare Odom és una d'aquelles històries una mica esfereïdores. Esfereïdores, perquè va ser un jugador, una estrella de l'NBA, va guanyar en ells amb Kobe Bryant i Pau Gasol, formaven un trio espectacular, a més ell era molt protagonista, però diguem que el seu cas de la seva carrera i després la seva retirada no va anar del tot bé. Va començar a aparèixer a revistes del cor, sí, allà superagressives, sortia amb una Kardashian.
Sí, 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 correcte, és que m'has dit abans el tema de si sabia tot el que havia darrere d'Odom, no he caigut en aquell moment, i a mesura que el teu somriure està sent cada cop més gran, m'estan venint anècdotes d'allò, sí, de retalls de premsa que llegeixes així una mica en diagonal i que sí, sí, ara m'estic ubicant del tot, però vaja.
El tio era un addicte als estimulants sexuals, a les drogues i a l'alcohol.
Bon combo, això sí que és un bon trio, i no Pau Gasol,
triple doble.
Kobe i Odom, Déu-n'hi-do. Això mentre que encara jugava.
Sí, al final de la seva carrera, i després, clar, evidentment, la seva carrera va anar cap avall d'una manera espectacular.
No ho entenc, jo pensava que el canell anava millor. Amb...
I aleshores, en aquests casos, ell volia tornar a jugar perquè, clar, va començar a entrar en una espiral de depressió i es va agafar una mica al bàsquet i va dir, ostres, fitxo per un equip d'Eurolliga, el Baskonia, per intentar donar una passa enrere i després tornar a jugar perfectament. Clar, a Vitòria no hi ha gaire res a fer. Però si ets la Mare Odom, sempre tindràs unes drogues i uns alcohols bastant macos com per poder continuar abusant. I això és el que li va passar. En un article de Gigantes, del mestre Quique Peinado, el mestre periodista Quique Peinado, que és una gran veu autoritzada al bàsquet estatal, i de moltes altres coses, evidentment, va explicar com va ser l'últim dia de la Mare Odom al Baskonia. El Baskonia el va acabar tallant al cap de 3 partits o 4 partits.
Sí, va durar poquet.
Sí, per una lesió. El cas és que després d'una nit d'excessos, la Mare Odom va arribar al Bues Arena suant, amb una mala cara espectacular, en condicions paupèrrimes per entrenar. I aleshores, el que va decidir va dir, ostres, he d'aixecar això com sigui. I va obrir una beguda energètica. Diem beguda energètica perquè no podem dir Red Bull. I va obrir una, va obrir dues, va obrir tres i va obrir quatre abans d'un entrenament. Entra a l'entrenament i ho esmaixava tot, espectacular. Això, nens i nenes, no ho feu.
No.
És a dir,
no.
És contraproduent absolutament.
Com els programes de televisió, no ho facin a casa.
Encara que ho vegin a Sergio Llull bevent Red Bull entre els partits, no, Sergio Llull no és cap exemple de res. Ni la Mare Odom tampoc. No ho feu a casa, sisplau.
El combo és maco, perquè després d'una nit de festa, sí, llavors et veus quatre Red Bulls.
Quatre Red Bulls abans d'entrenar, espectacular. El tio esmaixava tot. Bueno, era un espectacle, però clar, evidentment, els 10 minuts d'entrenament es va trencar no sé què de l'esquena i a partir d'aquí es va acabar la seva carrera fins al moment. Un any després va desaparèixer del mapa. Durant aquest any va desaparèixer del mapa.
No vull saber què va fer en l'època d'estar desaparegut.
2015, t'ho explicaré. Perquè 11 mesos després d'haver deixat el Baskonia se'l troben en un prostíbul en coma. Què dius? Ostres... No seria la millor manera de cariño, hoy no me quedo en casa, no dormo en casa, i resulta que et trobes a les notícies que després de diversos dies de festa, de drogues, d'alcohol, prostíbul, ja us podeu imaginar, doncs, també d'aquests estimulants sexuals, doncs va acabar en coma allà. Li van fer fotos, van sortir, bueno, va ser un escàndol als Estats Units, va patir 6 atacs de cor mentre estava en coma.
Normal, d'altra banda.
Clar, el que no és normal és que continuï viu. Això sí que no és normal.
Que torni a jugar a bàsquet ja és un miracle, pràcticament, ara.
Gràcies a la seva fortalesa física, va sobreviure. Podríem dir que en aquells moments la Mare Odom tenia més problemes que Toni Hernández de Múrcia. Realment estava en una situació crítica. I
no sé per què sabia que sortiria aquest nom avui en antena.
I aleshores, per això, es va recuperar. el tio es va rehabilitar. Com segurament Toni Hernández s'acabarà recuperant, tornarà i la Mar Odom ha dit que després d'una època de rehabilitació ha ensenyat vídeos tornant a entrenar, etc, etc, i ha anunciat que el 2019 tornarà a les pistes a la Xina i en aquest circuit per cobrar pasta i per jugar més aviat poquet.
Vaja, que jo veig aquí tot el que és la vida nocturna de la Xina, que està aplaudint l'arribada de la Mar Odom ara mateix. Odom serà el protagonista de les nits a la Xina.
Ell diu que està rehabilitat, eh?
Bé, amb el temps, d'aquí a... Jo anava a dir un any, no? D'aquí a 3 mesos tornem a parlar de la Mar Odom, a veure si no, si no ha protagonitzat un altre. Yeah. Take it off, ain't no way I could break it off. Girl, is you really down to pay the cost? Reverse the role that you could play the boss. Already know my... Drogues, alcohol, sexe, prostitutes i una mica de bàsquet a la primera història de l'Albert Robledillo als tirs lliures. Per on va la segona?
La segona va per una altra bona notícia, però aquí no hi ha res. Aquí és una bona notícia amb totes les lletres, perquè... fa 3 dies ha començat el bàsquet universitari, la temporada universitària, i ha començat també la temporada universitària per la Universitat de Texas. I allà hi juga l'Andrew Jones, que és un jugador que 11 mesos després va tornar a jugar després de superar una leucèmia.
Ostres!
Sí, molt bona notícia aquesta, perquè a més va ser del tot inesperat.
Però de quina edat estem parlant, jove?
Estem parlant de 21 anys.
Buf!
Sí, sí. L'any passat el jugador va començar la temporada preparant-se pel draft, era un jugador que més o menys ho estava fent bé, no era una gran estrella de la universitat, però s'estava plantejant fins i tot fer el salt en aquella temporada al bàsquet professional. Però en un entrenament va caure, es va trobar malament i li van diagnosticar leucèmia. 11 mesos després l'ha aconseguit superar. L'altre dia va anotar els seus primers punts i, per tant, de moment està recuperat i, a més, en plena forma per poder tornar a jugar.
Doncs una història de superació. Aquí a Ràdio Sabadell, per exemple, per salvar totes les distàncies possibles, però vam comentar ara fa unes setmanes el cas de la Catalina Corró, que també amb una edat similar, 21 anys, va superar un tumor de 4 centímetres al cervell i un any després estava guanyant la medalla d'or als Jocs del Mediterrani, nadadora des d'aquest estiu del Club Natació Sabadell i una de les estàndards de les referències de l'entitat sabadellenca en aquesta temporada que acaba d'arrencar, amb l'objectiu, de moment ja té el bitllet per anar al Mundial de piscina curta, però vol ser-hi també el d'estiu a Corea, i per tant, doncs bé, gent que supera tràngols personals de salut i que té molt de mèrit tornar a brillar a esport d'alt nivell.
Sí, sí, espectacular, i a més és una exigència física tot el bàsquet universitari, espectacular, i a més ell, ja us podeu imaginar com va ser la seva rebuda. A més, van jugar a casa el primer partit, va anotar el seu primer tir lliure precisament, i realment doncs tothom allà a Texas, ja us podeu imaginar com va ser la seva ovació.
I com els Estats Units no és prou donat com a país i fins i tot com a esport per fer shows de tot arreu, imagina't un cas tan
sí, sí, tan icònic.
Sí, 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 realment ha de ser molt, molt emotiu per tot el que envolta l'esport nord-americà un cas com aquest.
Sí.
Què més?
Tenim
un altre tir lliure, va.
Un altre exemple del que no hauríem de fer. Es tracta, en aquest cas, de Bob Bulgaris. Bob Bulgaris ara mateix és el director d'investigació quantitativa i desenvolupament dels Dallas Mavericks. Això no tinc ni idea del que
significa. Sí, m'expliques quina és la seva funció?
Jo no te la puc explicar, perquè no tinc ni idea.
Treballa per Dallas Mavericks.
Ara mateix és un directiu amb molta, podríem dir, ascendència dins de l'estructura dels Mavericks. És un directiu més jove. El que fa és amb aquesta nova moda dels números, investiga a partir d'aquí els rendiments, etc, etc. Perquè, a més, la seva trajectòria l'avala en aquest sentit. És un exemple d'èxit que es va trobar amb l'èxit en una manera en què no és un exemple, Adri. No recomano el que va fer Bob Bulgaris. Veiem la seva història, m'interessa molt, perquè barata del seu pare, ell era d'una família humil, però barata del seu pare l'afició pel joc. Una família humil.
Pel joc, no pel bàsquet, clar.
No pel bàsquet.
No parlo d'això. Sí, sí, t'entenc.
Per les apostes. Per les apostes esportives, a més. Una família humil i que el pare sigui fan del joc i
perill
de les apostes és un perill. I això és el que li va passar. Realment, el pare de Bob Bulgaris va haver-hi un moment que era tan addicte que es va gastar tots els seus estalvis en les apostes esportives i va deixar en bancarrota, com li solen dir, en fallida tècnica a la seva família. Bé, El cas és que Bob Bulgaris sostenia la seva família amb molts problemes a través de les apostes esportives, perquè ell a més intentava fixar-se molt, etc, etc, també amb un treball a mitja jornada. Realment el tio suava més que Juan Jiménez intentant signar a Manucho, però realment ho va aconseguir. El tio tirava endavant, però va estalviar molts diners i va dir: el 1999 jo tinc una corazonada. No ho feu, nens, no ho feu. Apostaré $70,000 a que els...
$70,000?
$70,000, sí, tota no. La pasta que havia estalviat durant molts anys. Estalviaré tota la pasta que els Los Angeles Lakers guanyen l'anell l'any 2000. No estava clar, perquè a més acabava d'arribar Shaquille O'Neal, era un equip jove, vull dir, va ser... El seu germà li va dir de tot.
Home, no, tu diràs.
El seu germà estava més enfadat que José García Coe quan obre l'esportiu. El tio realment no, és que no podia ni veure el seu germà.
I... La llista de referències al grup 3 de segona B és molt llarga, pel sí. que veig. Crec que es dona per una secció dins de la secció, eh?
N'hi haurà més. No sé si avui o si acabo denunciat, però vaja. De moment podem tirar.
Redrecem el rumb. Sí, el cas... 70.000 euros a que els Lakers guanyen l'anell.
El germà li va dir de tot. Li va dir: ostres, què estàs fent? Si estem pagant aquí amb aquests diners i és el que tenim, estàs fent com el pare. Però el tio va dir... Va arribar fins i tot una final de conferència a Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers. Allò va ser un partit mític, perquè els Portland Trail Blazers, en el partit essencial, en el més important, en el decisiu, guanyava de 17 punts als Lakers.
70.000 euros que volaven.
En l'últim quart. Va ser un partit molt icònic perquè eren les primeres retransmissions que feia aquí a Espanya l'NBA, i tothom, i vaja, no hi va haver ningú que es quedés d'espera a veure l'últim quart perquè allò ja estava decidit. Però Los Angeles Lakers va remuntar i va acabar guanyant l'anell. D'aquesta manera, Bob Bulgaris va guanyar el seu primer milió de dòlars.
Directes, no? Clar, de 70.000.
Nets. Barraca. Buf. A partir d'aquí va dir: ostres, jo crec que sóc bo. I va decidir fixar-se en les apostes...
Reinvertir el milió directament, sí, al següent guanyador.
En les apostes esportives. Ostres, i va descobrir que apostant a la mitja part estava guanyant molts diners, perquè el que feien aleshores les cases d'apostes eren: si calculaven que un equip podia guanyar de 10, a la mitja part guanyaria de 5. Una estupidesa per part de les cases d'apostes, que no tenien un sistema, i ell ho va detectar, va decidir avançar-se i va guanyar 2 i 3 milions de dòlars. Va aconseguir el seu tercer milió de dòlars. A partir d'aquí, els va perdre.
No sé per què ho sospitava.
Quan va redreçar la situació les cases d'apostes, van dir: aquest sistema no funciona. Ell continuava apostant i va perdre molts diners. No va perdre tots els diners, però va perdre molts diners. Però ell, tenaç, va dir: ostres, he d'aconseguir algun mètode. I durant 2 anys va estar entrevistant i creant mètodes amb matemàtics. A partir d'aquí, a través d'aquest mètode, ell ara aposta el 90%, ara ja no perquè és director dels Mavericks i no pot, però fins ara apostava el 90% de les seves apostes a partir d'aquest mètode i no parava de guanyar. I va guanyar fins l'esclat de les xarxes socials. Va ser un tuitaire d'aquells famosos, d'aquells que fan tanta ràbia. Va sortir a molts programes. I fins i tot ell va declarar: ostres, m'agradaria comprar un equip perquè jo crec que com a general manager puc fer el millor equip que el 90% de general managers de la Lliga. Al final, entre una cosa i l'altra, entre l'estudi dels números i tal, Mark Cuban, que és un dels grans famosos propietaris dels Dallas Mavericks, doncs el va reclutar i l'ha fet director, i a més forma part de les operacions, podríem dir, de l'equip directiu que vetlla una mica per la salut esportiva dels Dallas Mavericks.
Pagaria per veure els números de molts clubs, però dels Mavericks de l'NBA, precisament, també serien curiosos, perquè un tio que és capaç d'apostar tots els calés que ha fet durant no sé quantes vides en una bajanada, que a sobre li surt bé i reinverteix i els perd, i ara després els guanya. O sigui, les barbaritats que poden veure's a les pàgines, al llibre de registre de Mavericks, pot ser per posar-se les mans al cap.
Podem confirmar que els diners en els Mavericks estan, estan ben protegits. Vull dir, no, Bulgaris no tindrà cap accés a aquests diners.
Ho dius per alguna cosa en especial?
No, per res.
Perfecte. Albert Robledillo, guardem les següents per la propera secció. Home, sembla bé?
I tant.
Les referències a la segona divisió B, tens alguna més preparada?
No,
tens
ja
uns segons només per...
Ja està, és que em surten així.
Són naturals, no van sortint. Ens veiem, posem data d'aquí a 2-3 setmanetes que t'ha quedat alguna en el tinter. Gràcies, Albert.
Vinga, fins la propera.
Una abraçada per part seva, per part de servidor. Adrià Arroyo us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell i del Toni González des del control de so. Demà més, amb tota la prèvia del València Mestalla Centre d'Esports Sabadell, entre d'altres qüestions, també el Sabadell Nord, també l'Oar Gràcia, Waterpolo o Mercantil, entre d'altres. Més informació, com sempre, radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter i d'Instagram. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.